Què tal, com esteu? Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. És dimarts 3 de juny del 2025, avui amb el cel una mica més serè que no pas ahir, però encara amb restes d'inestabilitat. De moment, les pluges que han caigut aquesta matinada han fet baixar les temperatures. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Amb quins valors ens llevem?
Doncs, com dèiem, temperatures un pèl més baixes. Tenim ara mateix 5 graus a Vall de Núria, en tenim 10 a Molló, 12 graus a Das, a Camprodon, a Ribes de Freser, també a Sant Feliu de Pallerols, a Santa Pau i a Vic. 13 graus els tenim a Olot i a la Vall d'en Bas, també a Ripoll, 14 graus a Castellfollit de la Roca, a Besalú i a Mer, 16 a Banyoles, 17 graus a Girona, 18 a Figueres i 19 graus a Roses.
El temps, com veureu, serà protagonista del nostre informatiu, però d'entrada, quina és la previsió meteorològica que ens espera? Ens ho explica Dani Ramírez.
Avui el temps més tranquil, pel que fa a tempestes, n'hi haurà poques, res a veure amb les grans pedregades de diumenge passat, i pel que fa a la temperatura es manté bastant alta, però una mica menys que els últims dies. Per tant, una mica menys de calor, una mica menys de pluges i tempestes, i bé, demà sí que preveiem que es reactivin els ruixats, però en principi res a veure amb aquella calor, aquella estridència després de les tempestes violentes que vam tenir durant les tardes. En definitiva, ens hem llevat encara amb temperatures una mica més fresques, hem baixat fins a 12 graus a Olot, 12 graus també a Vic, n'hi ha hagut 10 a Molló, a Sant Pau de Segúries o a Olost, 11 a Gombrèn, al Ripollès i alta muntanya al voltant dels 10 graus, tant a Núria com a Ulldeter. Per tant, fa fresca, però no fa fred. I després de dia arribarem clarament a temperatures de 26 a 30 graus a tot l'interior, i puntualment 31 cap a la zona prelitoral. Tot això amb nuvolades de tarda, però en principi avui sense pluges ni tempestes. I demà al matí ja canvia el temps, arriba un altre front, algun ruixadet, i a la tarda tempestes que podrien ser de moderada a forta intensitat, 15, 10, 20 litres per metre quadrat en poca estona, en punts del Ripollès, de la Cerdanya, sobretot també de l'Alt Empordà, de la Garrotxa, del Pla de l'Estany i del Gironès. Aquí és on més plouria, segons el pronòstic, per demà dimecres. Les temperatures amb tendència a baixar lleugerament.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Doncs les conseqüències de la meteorologia són notícia. L'Ajuntament de Santa Pau ha demanat la declaració de zona catastròfica després de la pedregada d'aquest diumenge. Desenes de veïns han patit desperfectes als seus cotxes i els grangers del sector dels Arcs, la part més perjudicada, ha patit destrosses a les seves granges. Escoltem l'alcaldessa Cris Capó.
No, clar, nosaltres intentarem que es catalogui la zona de manera que es puguin demanar ajudes i que la gent pugui tornar a la seva normalitat el més aviat possible. Per això necessitem que es documenti bé tot el que ha passat, que puguem, no, comptabilitzar, pues, tots aquests cotxes...
L'alcaldessa Cris Capó ha visitat les zones afectades amb el subdelegat del govern espanyol i el delegat de la Generalitat a Girona. Els pagesos de Santa Pau demanen ara ajuda a les administracions per treure l'amiant malmès del sostre de les granges.
Les uralites, el fibrociment aquest, té l'amianto, que han de venir una gent especialitzada a retirar-lo, vull dir, no el puc retirar, jo no el puc tocar, aquest amiant, han de venir una gent de fora... I el tinc que canviar, i a part dels tràmits aquests aquí al món rural estan molt poc agilitzats.
Els pagesos tenen por que tot aquest procés s'eternitzi i això repercuteixi en la seva activitat i els pugui provocar pèrdues econòmiques. A Ripoll, segons la policia local, encara hi ha massa usuaris de bicicletes i patinets elèctrics que incompleixen les normes.
Aquest diumenge es tancava una campanya de controls que ha implicat arribar a les 40 infraccions en el que portem d'any. En aquests darrers dies s'han interposat multes de 4 patinets i 2 bicicletes.
El cap de la policia local és en Francesc Campaió.
Portem unes 40, que no són poques, entre vehicles de mobilitat personal i bicicletes, portem unes 40 denúncies, i que són masses. El bo seria zero, no? L'ideal seria no haver de posar cap. Durant aquesta campanya n'hem posat unes 6, i em sembla que són 4 de patinets i 2 de bicicletes.
L'Agència Catalana de l'Aigua ja ha començat les obres de construcció de la nova depuradora de Campelles.
Situada al sud del nucli urbà i amb un cost de 2 milions d'euros, es preveu que estigui enllestida d'aquí a un any. El nou equipament donarà resposta únicament al municipi i funcionarà seguint el tractament de biomassa bacteriana.
L'alcaldessa Judit Cornellà.
I ja fa 3-4 anys es va arribar a un acord on aniria ubicada i estàvem a l'espera de que comencessin aquestes obres. Ja es veu aquí a l'entrada, doncs, que han fet l'aplanament dels camps per posar tot el material material i les casetes, i igual que els vehicles que necessiten. I és una depuradora que recollirà l'aigua que genera el municipi de Campelles, no pas el del Baell, i que deixarà anar l'aigua cap avall.
I a Sant Joan de les Abadesses, després de la seva inauguració, el viver de creatius de la nova colònia Lleudet ja comença a caminar amb la primera formació.
Es tracta d'un curs de 60 hores d'emprenedoria, compta amb 18 alumnes d'arreu. Estan rebent sessions conduïdes per diferents professionals i que apliquen immediatament en els seus propis projectes.
En Josep Pascal és vicepresident executiu de la UIR.
Vèiem que era important a la comarca per començar a parlar del tema de disseny industrial, de creatius, bueno, d'aquest espai, no?, que la gent diu, vinc al Ripollès, tinc un espai i que realment, no?, em puc entusiasmar i puc ser més productiu.
L'Ajuntament d'Olot vol fomentar l'ús del català entre els joves a través del cinema i la literatura.
Aquest és un dels 10 propòsits i mesures que la Regidoria de Llengua Catalana ha presentat. També hi ha com a proposta oferir cursos adreçats específicament a treballadors de la llar o crear una bústia del català.
Escoltem la regidora Susana Pagès.
Oferirem uns cursos concrets per a treballadors i treballadores de la llar per tal de que com a mínim puguin tenir uns bàsics de català, ja que les persones grans de les que normalment en tenen cura, la seva llengua habitual és el català.
Músics de la Garrotxa demana a les administracions locals un espai propi on poder actuar.
És una reclamació que dura des de fa mesos. Per donar visibilitat a les seves demandes, han organitzat un vermut musical que també ha servit per mostrar els diferents tipus de música que cobreix aquest grup de músics tan ampli de la comarca.
En David Casals és portaveu de l'espai Músics Garrotxa.
Volem instaurar la tradició d'anar fent vermuts musicals per compensar la falta d'espais on poder desenvolupar la nostra activitat musical, ja que creiem que els pobles de la Garrotxa, si bé tots tenen algun espai polivalent, hi ha pocs espais dedicats a la música i a la música moderna.
Can de Bànol i Gombrèn estan connectats des de diumenge a través d'una nova ruta. Es tracta de Relart, el projecte que comunica aquests dos punts i els fusiona amb l'art i la mitologia del Pirineu.
En aquest tram de 9 quilòmetres, 12 escultures de l'artista Valí Adam representen personatges com Hidra o el cavall de Troia.
Aquestes 12 escultures, ja hi ha el seu QR, doncs hem fet un fulleto que anem entregant a la gent, i també n'hi haurà per les botigues, doncs que hi ha tres poesies a davant, i a dins hi ha tot el que és el projecte amb el plànol i a més les escultures ubicades a cada peça.
El músic i productor olotí Dani López és un dels finalistes dels Premis Garrotxí de l'any. Avui coneixerem quina és la seva trajectòria i com és, amb una mica més de profunditat. Serà a partir de 9:15 del matí en temps de conversa. En esports, avui protagonista Roger Vidal. Perquè renova una temporada més amb la Unió Esportiva Olot.
Després d'aconseguir la permanència aquesta temporada, el tècnic de Castellfollit de la Roca dirigirà l'equip un curs més.
Molt content per aquesta renovació i em sento un privilegiat, no?, de poder entrenar l'equip de la ciutat, en el club on he estat molts anys i bé, molt satisfet per poder encarar la nova temporada.
I l'hoquei Olot femení jugarà el play-off de Sense Nacional Catalana. Les olotines ho han certificat amb una victòria davant d'alcaldes per 5-4.
Laia Castro, amb 3 gols, ha conduït a les olotines a optar el seu segon ascens consecutiu. El vencedor del play-off es decidirà en un partit únic a Salt el 15 de juny.
Bueno, al final el començament de temporada no t'ho esperes, perquè bueno, és categoria nova, gent nova, però bueno, al final hem fet una bona temporada i al final t'hi acabes trobant. I evidentment que a falta de 2 o 3 jornades ho tens tan a prop que tens ganes de fer-lo. Però bueno, l'objectiu era mantenir-se a Primera Catalana.
És l'Adrià Piera, l'entrenador. El torneig Vila de Ripoll de judo s'ha celebrat amb èxit aquest cap de setmana.
La segona edició de la competició s'ha dut a terme al pavelló de l'Avellaneda i ha comptat amb més d'un centenar de judoques. Enguany, la jornada l'han organitzat 3 alumnes del centre d'estudis del Seminari de Vic, que han col·laborat amb el Club Judo Ripoll.
75 aproximadament, i de nenes hi ha unes 37, 38, quasi 40 participants femenines, i a l'entrenament dels més xics hi haurà unes 15-10 persones dels més petitons.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Totes les mirades a Santa Pau. I és que l'Ajuntament ha demanat la declaració de zona catastròfica després de la pedregada d'aquest diumenge. Desenes de veïns han patit desperfectes als seus cotxes i els grangers del sector dels Arcs, la part més perjudicada, ha patit destrosses a les seves granges.
L'alcaldessa Cris Capó ha visitat les zones afectades amb el subdelegat del govern espanyol i el delegat del govern de la Generalitat a Girona.
Gerard Puigdemont.
Després de dies de forta calor, aquest diumenge a la tarda va caure una forta pedregada a algunes zones de la Garrotxa. A Mieres es van recollir pedres de fins a 5 centímetres i gairebé 19 litres per metre quadrat. A Santa Pau, 3/4 del mateix, 19 litres però acompanyats d'una forta pedregada. Una pedregada que feia dècades que els veïns no recordaven, segons en Poet de Santa Pau.
Va ser per la banda de Sant Martí, va travessar el poble per la banda de baix i va anar a Mieres, però aquest any no ha arribat tant a Mieres, s'ha quedat més per aquí a Santa Pau, jo crec. A Samai cauen quatre pedres, no passa mai, però en un moment donat ha passat això, perquè aquesta calor que feia, aquesta xapau aquests dies, és com passa aquestes coses.
En Poet també és el mecànic del poble i durant tot el dia ha tingut un degoteig de veïns i veïnes que li venien amb desperfectes als seus vehicles.
He trencat i bunyegat el cotxe, tothom, i llums a terra, el mirall a terra, tots tenen el d'això, sí. El dia, tot el dia va vinguent una o altra que té una cosa o altra, que té una cosa o altra. Els hi ha passat a molta gent i espera't, encara no s'ha pas acabat aquí això.
La zona més afectada de Santa Pau ha estat el veïnat dels Arcs. Allà aquest dilluns alguns encara acollint del terra pedra, algunes més grosses que pilotes de golf. A un dels càmpings del poble, el Mas Patxet, s'han passat bona part del dia fent neteja i comptant desperfectes. En parla Carles Macià, responsable del càmping.
Algun avancer, algun vidre de caravana, cotxes els que estaven per aquí aparcats aquí fora, quasi tots els vidres trencats i ben amunyegats, i algun forat aquí a la teulada, i això, avancer sobretot, i moltes fulles, ja es veu.
En Manuel té un mòdul a una parcel·la del càmping. Aquest dilluns la grua se li emportava el cotxe. Ell i la seva família venen els caps de setmana a aquest càmping de Santa Pau i admet no recordar una pedregada d'aquest tipus amb les dues dècades que fa que ve. 25 minuts de forta pluja que difícilment oblidarà.
Tenim un mòdul aquí, venim els caps de setmana i el cotxe el deixem allà baix, i esclar, i quan d'allò no vam tenir temps ni... Bueno, i el que va passar, no l'havia vist mai això. Sustó, això semblava la guerra, això. Però terrible.
Els pagesos del sector dels Arcs han estat, però, els més perjudicats. Moltes granges han vist com els seus teulats quedaven completament destrossats, molts d'aquests fets d'uralita, com és el cas d'en Bernat Francesc, encarregat de la granja Can Daniel.
Jo tinc quatre naus, de les quatre, dos, 100% afectades, vull dir, les tinc que fer totes dues noves, perquè els teulats han quedat inservibles, amb això afectant el bestiar de dintre, que tinc que... L'he de treure com sigui, els hi falta uns forces, els hi falta mig mes, un mes per acabar el cicle d'engreix, però tot i així tinc que mirar de gestionar per treure'ls, poder arreglar els teulats i alhora, en conseqüència, gestionar el següent cicle d'engreix que m'afecta tot això. Les altres dues naus del sobre, el que és més del 50% de l'explotació, per sort està evidentment afectat, però per sort no el tinc que canviar, el tinc que reparar i ja està.
Des de l'Ajuntament asseguren que la pedregada també ha afectat la part vella del poble. Algunes canals d'aigua de plàstic han quedat foradades, així com horts, terrasses i possiblement també plaques solars. També estan valorant si la pedregada ha fet encara més malbé la teulada del castell. L'alcaldessa Cris Capó diu que demanaran el màxim d'ajudes que puguin.
No, clar, nosaltres intentarem que es catalogui la zona de manera que es puguin demanar ajudes i que la gent pugui tornar a la seva normalitat el més aviat possible. Per això necessitem que es documenti bé tot el que ha passat, que puguem, no, comptabilitzar, pues, tots aquests cotxes, tots aquests camps, totes aquestes granges. Intentarem que es declari zona catastròfica, però ara estem mirant una mica també el funcionament, també el Consell Comarcal, perquè ens envien els seus tècnics, perquè també necessitem documentar una mica els camps de conreu, les diferents tipologies, no, les afectacions que han patit.
L'alcaldessa ha ensenyat els desperfectes al subdelegat del govern espanyol, Pere Parramon, i el delegat del govern de la Generalitat a Girona. En aquest sentit, Xavier Guitart ha assegurat que estaran al costat dels pagesos.
I la veritat és que des de la Generalitat ara farem les valoracions, també hem demanat als pagesos que ells puguin fer les seves valoracions i a partir d'aquí poder-nos trobar, buscar solucions, no, una mica entre tots, entre l'Estat, l'Ajuntament i la pròpia Generalitat, d'estar tots a la una a intentar ajudar els nostres pagesos. Primer de tot saber l'afectació, però també l'hem de quantificar, aquesta inversió, que si hagi de fer aquí, s'ha de poder quantificar econòmicament i els danys reals.
La situació d'en Bernat i la seva granja és similar a la d'altres dos pagesos de la zona. A Olot la pedregada també es va fer sentir passades les 6 de la tarda. En ben poca estona es van registrar 30 litres per metre quadrat. A Sant Joan les Fonts i a molts altres pobles en pocs moments veien com l'aigua i la pedra s'acumulava pels principals carrers. A Castellfollit de la Roca en van caure 35 de litres i a la Vall de Bianya uns 40.
Però ara hi ha un altre problema afegit. Els pagesos de Santa Pau demanen ajuda a les administracions per treure l'amiant malmès del sostre de les granges.
Tenen por que tot aquest procés s'eternitzi i això repercuteixi en la seva activitat i els pugui provocar pèrdues econòmiques. Des de la Generalitat asseguren que treballaran per trobar solucions, però demanen als grangers que comptabilitzin els desperfectes i els seus costos derivats com més aviat millor.
Una de les preocupacions dels pagesos de Santa Pau després de la pedregada és l'agilitat amb què podran treure els teulats d'amiant de les seves granges. Per aquest motiu demanen ajudes al govern perquè la substitució es pugui fer tan de pressa com sigui possible. En parla en Bernat, un pagès de Santa Pau.
Les uralites, el fibrociment aquest, té l'amianto, que han de venir un agent especialitzat a retirar-lo, vull dir, no el puc retirar, jo no el puc tocar, aquest amiant, han de venir un agent de fora, i el tinc que canviar, i a part els tràmits aquests aquí al món rural estan molt poc agilitzats.
Demanen agilitat perquè cada dia que passa sense tenir una granja en condicions repercuteix en el dia a dia de la seva activitat, i en el seu cas amb els porcs que té, i per tant en els seus ingressos.
Tot el temps que jo perdi a l'hora de retirar la zona afectada em condiciona pel següent engreix i pel temps. Tot temps que jo perdi són pèrdues econòmiques.
Des de la Generalitat expliquen que fa anys que es donen aquestes ajudes. El delegat del govern, Xavier Guitart, entén la urgència que pateixen els pagesos de Santa Pau després de la pedregada i assegura que treballaran per trobar una solució a grangers com en Bernat.
Aquestes ajudes ja s'estan donant, ja fa una sèrie d'anys que s'estan donant i, per tant, una mica, primer de tot, com hem dit amb els pagesos, saber el cost, no, el cost real de tot això i cap a quin material han d'anar. Hem d'anar cap a aquest canvi de materials i per tant mirarem a veure què es pot fer des de la Generalitat.
Assegura que treballaran per ser àgils, però al mateix moment demanen als grangers que calculin com més aviat millor els costos de les seves afectacions.
Agilitzar sempre i quan ja sabeu l'agilitat de l'administració pública i també de tots els temes aquests, no, de veure també el privat, no, l'àgil que pot ser en saber els costos que pot derivar tot això.
Mitja hora de pedregada que ha servit per donar un cop més a alguns pagesos d'aquesta zona de Santa Pau, ara que estaven començant a deixar enrere els problemes relacionats amb la sequera.
A Ripoll, la policia municipal diu que encara hi ha massa usuaris de bicicletes i patinets elèctrics que incompleixen les normes.
Aquest diumenge es tancava una campanya de controls que ha implicat arribar a les 40 infraccions en el que portem d'any. En aquests darrers dies s'han interposat multes a 4 patinets i 2 bicicletes.
Laura Segú.
Aquest diumenge s'ha tancat la campanya de control de patinets elèctrics i bicicletes a Ripoll amb un balanç total de 6 persones sancionades. Aquesta acció ha tingut una durada d'una setmana i ha implicat que en el que portem d'any la xifra de les infraccions pugi a 40. Per a la policia local aquestes xifres podrien ser millors, ja que consideren que malgrat haver-se reduït respecte als dos últims anys, l'ideal hauria de ser de zero. Francesc Campallo, cap de la policia local de Ripoll.
Portem unes 40, que no són poques, entre vehicles de mobilitat personal i bicicletes, portem unes 40 denúncies, i que són masses. El bo seria zero, no? L'ideal seria no haver de posar cap. Durant aquesta campanya n'hem posat unes 6, i em sembla que són 4 de patinets i 2 de bicicletes.
Entre els principals motius sancionats destaca circular pel pont d'en Calatrava, per la zona de vianants al carrer Sant Pere i circular amb aquests vehicles per parcs i jardins. Pel que fa al perfil, majoritàriament es tracta de gent jove que utilitza el patinet per anar a estudiar o treballar, que de vegades va en sentit contrari o en direcció prohibida. Des de la policia local recorden el reglament de circulació de vehicles no és el mateix que el de vianants.
L'objectiu és que les bicicletes i els vehicles de mobilitat personal circulin com els cotxes, no han de circular ni per les voreres, ni han de circular pels parcs ni pels jardins, han de circular com els cotxes i han de seguir les normes dels cotxes, no dels vianants. Només hi ha uns carrils bicis amb trams compartits que ja està senyalitzat, que llavors sí que poden circular per sobre la vorera, però són uns carrils bicis molt determinats que fan les vies verdes i llavors ja posen que és tram compartit, vianants amb bicicletes.
De les 6 sancions interposades al llarg d'aquesta setmana de campanya, 4 han estat a persones que conduïen patinets i 2 conductors de bicicletes. Les sancions han estat de 200 euros, que es redueixen a 100 si el pagament es fa efectiu en 20 dies. El modus operandi dels controls ha estat aquest.
Patrulles de paisà, perquè si vas d'uniformes, clar, els patinets van molt ràpid i on et veuen giren i ja se t'escapen. Llavors ho fem amb patrulles de paisà i s'esperen en alguns llocs, en un banc o en una cantonada, i quan els veuen venir els paren, s'identifiquen com a policies i fan la sanció corresponent. Però aquests serveis, si no els fas de paisà, són molt i molt complicats.
Des de l'ENS de Seguretat Local també recorden de l'obligatorietat de l'ús del casc a menors que utilitzen una bicicleta i tothom que faci ús dels patinets elèctrics, tal com es recull a les ordenances municipals.
L'Agència Catalana de l'Aigua ja ha començat les obres de construcció de la nova depuradora de Campelles.
Situada al sud del nucli urbà i amb un cost de 2 milions d'euros, es preveu que estigui enllestida d'aquí a un any. El nou equipament donarà resposta únicament al municipi i funcionarà seguint el tractament de biomassa bacteriana.
Paula Sayagó.
Les obres per la construcció de la nova depuradora de Campelles ja han començat i es preveu que s'allarguin durant 12 mesos. La construcció, amb un cost superior als 2 milions d'euros, és finançada al 100% per l'Agència Catalana de l'Aigua. El nou equipament s'està aixecant al sud del nucli urbà, molt a prop del col·lector ja existent, per la qual cosa l'aigua arribarà sense necessitats de bombar, cosa que suposarà un estalvi energètic per al municipi. Escoltem a Judit Cornellà, alcaldessa de Campelles.
I ja fa 3-4 anys es va arribar a un acord on aniria ubicada i estàvem a l'espera de que comencessin aquestes obres. Ja es veu aquí a l'entrada, doncs, que han fet l'aplanament dels camps per posar tot el material i les casetes, i igual que els vehicles que necessiten. És una depuradora que recollirà l'aigua que genera el municipi de Campelles, no pas el del Baell, i que deixarà anar l'aigua cap avall neta.
L'alcaldessa recorda que aquest equipament va posar-se sobre la taula fa molts anys, concretament en l'últim mandat de Manel Palau, abans de l'any 2011.
I se'ns va dir, doncs, que Campelles, que sí que tenia un sistema, doncs, molt més arcaic, de fet una mica més avall de la zona on s'està construint, doncs, que havia de tenir una depuradora. El que passa que en un principi es va anar paralitzant, primer per problemes amb l'ACA d'ells propis, i després, doncs, perquè hi havia aquest punt de no acord d'on s'havia d'ubicar aquesta depuradora, que ells la volien ubicar en uns terrenys que nosaltres creiem que no eren els adequats. I finalment, molts anys després, perquè això ja estem parlant de que es parlava d'aquesta depuradora en èpoques de l'alcalde Manel Palau, per tant anem molt enrere, ja es comença, doncs, la construcció de la mateixa.
La depuradora funcionarà seguint el tractament de biomassa bacteriana, un sistema natural i que l'ACA considera adequat per a municipis petits, ja que implica costos menors de manteniment.
I ara anem cap a Sant Joan de les Abadesses, perquè després de la seva inauguració, el viver de creatius de la nova colònia Lleudet ja comença a caminar amb la primera formació.
Es tracta d'un curs de 60 hores d'emprenedoria. Compta amb 18 alumnes d'arreu i estan rebent sessions conduïdes per diferents professionals i que apliquen immediatament en els seus propis projectes.
Joan Manel Robles.
La colònia creativa de Lleudet ja es troba a ple funcionament amb professionals que treballen des dels diferents espais habilitats i, paral·lelament, la primera formació, un curs d'emprenedoria que ha tret 18 alumnes de tot Catalunya. Josep Pascal és el vicepresident executiu de la UIER.
Creiem que era important a la comarca per començar a parlar del tema de disseny industrial, de creatius, bueno, d'aquest espai, no?, que la gent diu, vinc al Ripollès, tinc un espai i que realment, no?, em puc entusiasmar i puc ser més productiu.
La formació a la colònia creativa s'està vehiculant a través del Femco Living, una entitat especialitzada a crear entorns favorables en què es puguin crear sinergies entre professionals. Han començat amb un curs d'emprenedoria de 60 hores, on cada dia els alumnes aprenen tot el necessari per emprendre un projecte amb formadors diferents que també provenen d'arreu. Lucía Arias es diseñadora gráfica y formadora de una de las sesiones procedente de Galicia.
Tuvimos la semana pasada un módulo de storytelling que, bueno, que básicamente es aprender a contar tu marca a través de una historia, digamos, los beneficios de tu marca o lo que ofreces, y ahora estamos con una sesión de branding. Las dos son módulos de 4 horas.
Núria Granados també és una de les formadores del grup i project manager procedent de Barcelona.
Doncs dono un parell de càpsules de social media. L'objectiu és que puguin tenir una idea i sobretot les eines suficients perquè puguin començar a treballar les pròpies xarxes socials.
Parla Clara Esparça, una de les alumnes del curs, periodista procedent de Torelló.
La meva idea de projecte és muntar una agència de comunicació. Trobo que està molt ben estructurat, que està molt ben pensat per donar-li forma al projecte des d'un inici que no tens res fins a la part més de comunicació i fins i tot la part legal.
Amb aquestes iniciatives, la colònia creativa de Lleudet ja ha començat a rutllar i sembla que ho farà per molt de temps sense aturador.
No deixem la formació perquè l'Ajuntament d'Olot vol fomentar l'ús del català entre els joves a través del cinema i la literatura.
Aquest és un dels 10 propòsits i mesures que la Regidoria de Llengua Catalana ha presentat. També hi ha com a proposta oferir cursos adreçats específicament a treballadors de la llar o crear una bústia del català.
Néstor Carvajal.
La nova regidora de Llengua Catalana de l'Ajuntament d'Olot, Susana Pagès, ha presentat aquest dijous 10 noves propostes. Tenen l'objectiu de mantenir i augmentar l'ús social del català, potenciar el català com a llengua d'acollida per a la gent nouvinguda i promocionar la cultura catalana. Entre les mesures hi ha la creació d'una bústia del català, un canal directe perquè la ciutadania pugui manifestar incidències o comunicar suggeriments relacionats amb el català. Susana Pagès explica dues de les propostes.
Oferirem uns cursos concrets per a treballadors i treballadores de la llar, per tal de que com a mínim puguin tenir uns bàsics de català, ja que les persones grans de les que normalment en tenen cura, la seva llengua habitual és el català. Llavors necessitem cuidadors i cuidadores que parlin en la mateixa llengua i que evitem que hi hagi problemes de comunicació. Promourem sessions de cinema a la fresca a diferents barris d'Olot, ho descentralitzarem, per tal de que la gent pugui venir i pugui també veure pel·lícules al seu barri en català.
També es destaca la campanya de cinema en català per a infants de primària o el foment de la lectura entre l'alumnat de primer d'ESO amb una novel·la gràfica.
Anem als esports. Roger Vidal renova una temporada més amb la Unió Esportiva Olot.
Format el club, història del primer equip de l'Olot, tècnic del juvenil A i l'encarregat de mantenir l'Olot a segona federació aquesta temporada, signa per una més. Roger Vidal ha aconseguit durant aquest tram de temporada, que ha estat al capdavant de l'equip, tenir un equip competitiu que té fam quan salta el terreny de joc. Després que l'Olot acomiadés a Pedro Dolera, Vidal va ser l'escollit per intentar portar l'equip cap a la salvació i, de fet, ho ha aconseguit deixant l'equip 11è classificat. Va debutar amb victòria al camp de l'Andratx i s'ha consagrat com un dels entrenadors de l'Olot amb millor mitjana per partit. El tècnic Garrotxí ha aconseguit 25 punts en 14 partits amb 7 victòries, 4 empats i 3 derrotes. De fet, Vidal es mostra il·lusionat amb aquest projecte que enguany començarà de zero.
Molt content per aquesta renovació i em sento un privilegiat, no?, de poder entrenar l'equip de la ciutat, en el club on he estat molts anys i bé, molt satisfet per poder encarar la nova temporada.
Tot i que falta saber qui serà l'encarregat d'ocupar el lloc d'assistent del tècnic Roger Vidal, de moment ja es coneixen 5 baixes i 6 renovacions.
Aquest estiu, prepara't per brillar amb la quarta paret. 3 quinzenes, 3 musicals i molta diversió. Del 30 de juny a l'11 de juliol, Musical Wicked. Del 14 al 28 de juliol, El Gran Showman. I del 21 de juliol a l'1 d'agost, El Rei Lleó. Actua, canta, balla i viu l'escenari com mai ho has fet. Matrícula oberta fins al 20 de juny o fins que s'acabin les places. Més info a laquartaparet.cat o al 972 744 432. Aquest estiu, el show ets tu.
50 anys de Lins la Garrotxa. El proper dimarts a les 6 de la tarda estrena a Cines Olot del documental que recull el mig segle d'història del centre. Reserva ara la teva entrada gratuïta al web cinesolot.cat. 50 anys de Lins la Garrotxa, un documental de Zeba Produccions per a les memòries d'Olot. Estrena dimarts a les 6 de la tarda a Cines Olot.
Copi Olot, la més gran superfície del món de l'oficina i l'escola de les nostres comarques. Autoservei de còpies i impressions en color i blanc i negre. Enquadernacions, plastificacions i confecció de segells de goma. Estem a la carretera de Riudaura 14, al 972 26 86 65 i a copiolot.com. Obert de 9 a 2 i de 5 a 8. Dissabtes de 10 a 2. Copi Olot, més de 30 anys de servei tècnic a tot Catalunya.
Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
A La Teva Renda mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
A Innova Didàctica ens traslladem. A partir del 16 de juny ens trobaràs al carrer Ribes de Freser 31, al barri de Sant Roc d'Olot. Nou espai, modern, sostenible i 100% renovable, pensat per al futur i la innovació educativa. Continuem amb les activitats de robòtica educativa per infants i joves, amb la passió de sempre, ara en un entorn encara millor. Més info al 616-92-0941 o al 972-27-38-91. Innova Didàctic. Eduquem avui pensant en el demà.
T'has imaginat mai un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia. Ho fem possible des de fa 87 anys. Som experts a transformar el teu benestar amb tractaments de darrera generació, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, micropigmentació, dietètica i nutrició i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 87 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Va ser per la banda de Sant Martí, va travessar el poble per la banda de baix i va anar a petar a Mieres, però aquest any no ha arribat tant a Mieres, s'ha quedat més per aquí a Santa Bau, jo crec. Passa mai, cauen quatre pedres, no passa mai, però en un moment donat ha passat això, perquè aquesta calor que feia, aquesta xafau aquests dies, és com passa aquestes coses.
És Santa Pau, és en Pauet de Santa Pau que explica com ha sigut la pedregada viscuda a última hora d'aquest diumenge. L'Ajuntament de Santa Pau ha demanat la declaració de zona catastròfica després de la pedregada viscuda.
No, clar, nosaltres intentarem que es catalogui la zona de manera que es puguin demanar ajudes i que la gent pugui tornar a la seva normalitat el més aviat possible. Per això necessitem que es documenti bé tot el que ha passat, que puguem, no, comptabilitzar, pues, tots aquests cotxes, tots aquests camps, totes aquestes granges. Intentarem que es declari zona catastròfica.
És l'alcaldessa Cris Capó. Desenes de veïns han patit desperfectes als seus cotxes i els grangers del sector dels Arcs, la part més afectada, han patit destrosses precisament a les seves instal·lacions. Ara els pagesos estan preocupats, demanen ajuda a les administracions per treure l'amiant malmès que hi ha justament al sostre de les granges.
Les uralites, el fibrociment aquest té l'amianto, que han de venir una gent especialitzada a retirar-lo, vull dir, no el puc retirar, jo no el puc tocar aquest amiant, han de venir una gent de fora i el tinc que canviar, i a part els tràmits aquests aquí al món rural estan molt poc agilitzats.
Tenen por que tot aquest procés s'eternitzi i això repercuteixi en la seva activitat i els pugui provocar pèrdues econòmiques. Des de la Generalitat asseguren que treballaran per trobar solucions, ho diu Xavier Guitart, és el delegat.
Aquestes ajudes ja s'estan donant, ja fa una sèrie d'anys que s'estan donant, i per tant una mica, primer de tot, com hem dit amb els pagesos, saber el cost, no, el cost real de tot això i cap a quin material han d'anar. Hem d'anar cap a aquest canvi de materials i per tant mirarem a veure què es pot fer des de la Generalitat.
Més enllà del que està passant a Santa Pau, la policia local de Ripoll adverteix que encara hi ha massa usuaris de bicicletes i patinets elèctrics que incompleixen les normes.
Aquest diumenge es tancava una campanya de controls que ha implicat arribar a les 40 infraccions en el que portem d'any. En aquests darrers dies s'han interposat multes a 4 patinets i 2 bicicletes.
El cap de la policia local de Ripoll és en Francesc Campaio.
Portem unes 40, que no són poques, entre vehicles de mobilitat personal i bicicletes, portem unes 40 denúncies. I que són masses, el bo seria zero, no? L'ideal seria no haver de posar cap. Durant aquesta campanya n'hem posat unes 6, i em sembla que són 4 de patinets i 2 de bicicletes.
D'altra banda, avui també és notícia que l'Agència Catalana de l'Aigua ja ha començat les obres de construcció de la nova depuradora de Campelles.
Situada al sud del nucli urbà i amb un cost de 2 milions d'euros, es preveu que estigui enllestida d'aquí a un any. El nou equipament donarà resposta únicament al municipi i funcionarà seguint el tractament de biomassa bacteriana.
L'alcaldessa és Judit Cornellà.
I ja fa 3-4 anys es va arribar a un acord on aniria ubicada i estàvem a l'espera de que comencessin aquestes obres. Ja es veu aquí a l'entrada, doncs, que han fet l'aplanament dels camps per posar tot el material i les casetes, i igual que els vehicles que necessiten. És una depuradora que recollirà l'aigua que genera el municipi de Campelles, no pas el del Baell, i que deixarà anar l'aigua cap avall neta.
A Sant Joan de les Abadesses, després de la seva inauguració, el viver de creatius de la nova colònia Lleudet ja comença a caminar amb la primera formació.
Es tracta d'un curs de 60 hores d'emprenedoria, compta amb 18 alumnes d'arreu. Estan rebent sessions conduïdes per diferents professionals i que apliquen immediatament en els seus propis projectes.
Escoltem en Josep Pascal, és el vicepresident de la UIR.
Creiem que era important a la comarca per començar a parlar del tema de disseny industrial, de creatius, bueno, d'aquest espai, no?, que la gent diu, vinc al Ripollès, tinc un espai i que realment, no?, em puc entusiasmar i puc ser més productiu.
I l'Ajuntament d'Olot vol fomentar l'ús del català entre els joves a través del cinema i la literatura.
Aquest és un dels 10 propòsits i mesures que la Regidoria de Llengua Catalana ha presentat. També hi ha com a proposta oferir cursos adreçats específicament a treballadors de la llar o crear una bústia del català, un canal directe perquè la ciutadania pugui comunicar qualsevol suggeriment relacionat amb la llengua.
La nova regidora de Llengua Catalana de l'Ajuntament d'Olot és Susana Pagès.
Oferirem uns cursos concrets per a treballadors i treballadores de la llar per tal de que, com a mínim, puguin tenir uns bàsics de català, ja que les persones grans, de les que normalment en tenen cura, la seva llengua habitual és el català. Llavors, necessitem cuidadors i cuidadores que parlin en la mateixa llengua i que evitem que hi hagi problemes de comunicació. Promourem sessions de cinema a la fresca a diferents barris d'Olot, ho descentralitzarem, per tal de que la gent pugui venir i pugui també veure pel·lícules al seu barri en català.
I ara anem a la música perquè els músics de la Garrotxa demanen a les administracions locals un espai propi on poder tocar.
És una reclamació que dura des de fa mesos per donar visibilitat a les seves demandes. Han organitzat un vermut musical que també ha servit per mostrar els diferents tipus de música que cobreix aquest grup de músics tan ampli de la comarca.
El portaveu de l'espai Músics Garrotxa és en David Casals.
Volem instaurar la tradició d'anar fent vermuts musicals per compensar la falta d'espais on poder desenvolupar la nostra activitat musical, ja que creiem que els pobles de la Garrotxa, si bé tots tenen algun espai polivalent, hi ha pocs espais dedicats a la música i a la música moderna. Això estem reivindicant i, bueno, anem descentralitzant la nostra activitat amb la intenció que un futur no les haguem de fer i que puguem tenir un espai adequat a la nostra activitat.
Can Davant Oli Gombrèn estan connectats des de diumenge a través d'una nova ruta.
Es tracta de Relart, el projecte que comunica aquests dos punts i els fusiona amb l'art i la mitologia del Pirineu. En aquest tram de 9 quilòmetres, 12 escultures de l'artista Boli Adam representen personatges com Hidra o el cavall de Troia.
Aquestes 12 escultures, doncs bueno, ja hi ha el seu QR, doncs hem fet doncs un fulleto que anem entregant a la gent i també n'hi haurà per les botigues, doncs que hi ha doncs, tres poesies a davant i a dins hi ha tot el que és el projecte amb el plànol i a més les escultures ubicades a cada peça.
Anem a esports. Roger Vidal renova una temporada més amb la Unió Esportiva Olot.
Després d'aconseguir la permanència aquesta temporada, el tècnic de Castellfollit de la Roca dirigirà l'equip un curs més. Qui no ho farà serà el segon entrenador fins al moment, Ferran Roca, que deixa la banqueta per motius laborals.
A mi no m'agrada parlar d'objectius concrets. Penso que els objectius s'aniran assolint a mica en mica, amb el treball diari, setmana a setmana, no? A vegades els objectius canvien en poques setmanes, però sí que sóc conscient que el club i tot el que envolta el primer equip, doncs som valents i ambiciosos i a partir d'aquí doncs toca treballar i després el futbol ens portarà allà on ens toqui estar.
Pedro del Campo renova amb la Unió Esportiva Olot i complirà el seu setè curs al primer equip.
El figuerenc està gaudint d'aquesta segona etapa al club després de marxar al Nàstic de Tarragona. El capità tornarà a ser el protagonista a la zona de la Unió Esportiva Olot.
I l'hoquei Olot femení jugarà el play-off d'ascens a Nacional Catalana.
Les olotines ho han certificat amb una victòria davant d'Alcaldes per 5-4. Laia Castro, amb 3 gols, ha conduït a les olotines a optar el seu segon ascens consecutiu. El vencedor del play-off es decidirà en un partit únic a Salt el 15 de juny. Adrià Pierre és l'entrenador.
Bueno, al final comencem de temporada no t'ho esperes, perquè bueno, és categoria nova, gent nova, però bueno, al final hem fet una bona temporada i al final t'hi acabes trobant. I evidentment que a falta de 2 o 3 jornades ho tens tan a prop que tens ganes de fer-lo. Però bueno, l'objectiu era mantenir-se a Primera Catalana.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Catalunya, Espanya i el món es desperta amb la incertesa pels canvis a la selectivitat. Hi haurà exàmens competencials, menys opcions i més penalització.
L'11 de juny comencen les proves de l'ESPAU 2025 amb novetats que inclouen un únic examen per matèria i més penalització per faltes d'ortografia i mala presentació.
La falta de llevadora es redueix a la meitat als parts a casa a Catalunya.
Creix la demanda per parir a casa, però falten 500 professionals per cobrir els naixements de tot Catalunya.
Denuncien el desnonament d'una dona de 80 anys a Sants a qui no han renovat el lloguer.
La dona mai ha deixat de pagar la renda, però no li han volgut renovar el contracte arran de la mort de l'antiga propietària.
Un home mort i la seva mare ferida crítica ha setmanat en un possible cas de violència masclista.
El presumpte agressor s'ha suïcidat després de cometre el crim.
D'altra banda, entre Rússia i Ucraïna acorden un nou intercanvi de presoners en les converses de pau que hi ha a Turquia.
Es prioritzarà els malalts, els ferits greus i la gent jove i també retornarà els cossos de 6.000 soldats de cada bàndol morts en territori enemic.
Brussel·les multa amb 329 milions d'euros Glovo i Delivery Hero per comportar-se, vaja, com un càrtel.
La Comissió Europea estableix que entre el 2018 i el 2022 van repartir-se al mercat i informació sensible que eren dues empreses independents.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
DAIFE és sostenibilitat, evolució i futur.
Hem començat parlant del temps i seguim parlant del temps, però ara en clau de futur. Previsió meteorològica, Dani Ramírez.
Avui el temps més tranquil, pel que fa a tempestes, n'hi haurà poques, res a veure amb les grans pedregades de diumenge passat, i pel que fa a la temperatura es manté bastant alta, però una mica menys que els últims dies. Per tant, una mica menys de calor, una mica menys de pluges i tempestes, i bé, demà sí que preveiem que es reactivin els ruixats, però en principi res a veure amb aquella calor, aquella estridència després de les tempestes violentes que vam tenir durant les tardes. En definitiva, ens hem llevat encara amb temperatures una mica més fresques, hem baixat fins a 12 graus a Olot, 12 graus també a Vic, n'hi ha hagut 10 a Molló, a Sant Pau de Segúries, o a Olost, 11 a Gombrèn, al Ripollès, i alta muntanya al voltant dels 10 graus, tant a Núria com a Ulldeter. Per tant, fa fresca, però no fa fred. I després de dia arribarem clarament a temperatures de 26 a 30 graus a tot l'interior i puntualment 31 cap a la zona prelitoral. Tot això amb nuvolades de tarda, però en principi avui sense pluges ni tempestes. I demà al matí ja canvia el temps, arriba un altre front, algun ruixadet, i a la tarda tempestes que podrien ser de moderada a forta intensitat, 15, 10, 20 litres per metre quadrat en poca estona, en punts del Ripollès, de la Cerdanya, sobretot també de l'Alt Empordà, de la Garrotxa, del Pla de l'Estany i del Gironès. Aquí és on més plouria, segons el pronòstic per demà dimecres. Les temperatures amb tendència a baixar lleugerament.
I si et diguéssim que alguna cosa està a punt de canviar per sempre? A Bassols Energia creiem que l'energia pot ser molt més que llum. Pot ser complicitat, compromís i avantatges per qui forma part d'aquest camí. Alguna cosa gran s'està preparant. Un canvi que et beneficiarà. Una sorpresa que no voldràs perdre't. Encara no tens l'app? Serà la teva porta d'entrada a descomptes, el pla amic i moltes sorpreses, com el Club de l'Energia Bassols. Estigues atent, això només és el començament. Bassols Energia, l'energia que et recompensa.
Anem coneguent els candidats als Premis Garrotxí de l'any. Un d'ells és en Dani López, nascut a Olot l'any 1994, compositor, multiinstrumentista, productor i arranjador, que ha desenvolupat una carrera versàtil i molt innovadora a casa nostra. Què tal, Dani, com estàs?
Molt bé, i tu?
Gràcies per acompanyar-nos. Encantat de tenir-te aquí a l'antena dels 5 minuts més. Com et definiries?
La veritat és que em costa molt definir-me perquè sempre he sigut molt curiós i he fet moltes feines diferents, no? Però bàsicament sóc compositor, productor, arranjador i multiinstrumentista.
Què és la música per en Dani López?
Abans ho era tot. Vaig passar uns anys que d'alguna manera només pensava en la música i estava 24/7. Ara és molt, molt, molt important i gairebé és 24/7, però sí que intento també tornar a valorar una mica coses que m'agradaven abans. No? Però bueno, és molt el centre de la meva vida, és la meva feina, òbviament. però és una feina que passo molt gust fent-la, així que sí, sí, és, no sé com definir-ho millor, la veritat.
Et consideres afortunat perquè no tothom pot viure de la música?
La veritat és que sí. Crec que he tingut molta sort de que certes persones hagin anat valorant les coses que els hi podia aportar pels seus projectes, i si bé que crec que és molt difícil viure de la música si vols viure només del teu projecte, no? Imagina que jo volgués viure de... No, és que m'agrada fer aquest tipus de cançons i només penso fer això. És difícil. Pot ser que vagi increïble i que et vagi super, super bé. Però en el meu cas, de seguida em vaig com... Vaig ser molt prolífic i molt versàtil, per curiositat, eh? Va anar així, o sigui, m'interessava tot, m'interessava saber tocar la guitarra, m'interessava saber tocar el saxo, m'interessava compondre música antiga, compondre música contemporània, jazz, i aquest fet de ser tan curiós m'ha permès poder ajudar molta gent molt diferent, no? Que algú volia produir un disco, doncs com que jo en el seu moment havia tingut molta curiositat per aprendre a gravar, doncs podia ajudar algú a produir un disco. Que algú volia fer un projecte amb orquestra, doncs com que havia estudiat composició, podia ajudar aquest algú, no? I el fet de poder ajudar tanta gent és el que crec que m'ha permès, doncs, viure de la música, i clar, seria molt més complicat si volgués viure del meu projecte, no? Perquè llavors només podria viure d'això si a la gent li agradés molt el que jo fes personalment.
És a dir, la clau una mica d'aconseguir aquest somni és precisament la versatilitat.
En el meu cas, perquè crec que cadascú ha de fer el seu camí, i hi ha camins super diferents, i hi ha camins super especialitzats que també funcionen molt bé. Simplement el meu camí ha sigut ser molt versàtil, i de fet els professors que tenia a la universitat i tot això, tothom em deia com que deixés de ser versàtil i que fes només el que ells m'estaven ensenyant. Per exemple, el profe de composició em deia: deixa d'escriure per Big Band, perquè el que has de fer és escriure música contemporània. El profe de saxo, al principi, quan encara no em coneixia gaire, em deia: no toquis jazz, que no tocaràs també música clàssica. Després jo crec que tots em van anar coneguent i van veure que la meva clau d'alguna manera, i que per mi era molt important ser versàtil, i em van deixar ser curiós, no? Però sí, crec que cadascú té el seu camí, i hi haurà qui haurà de ser un superespecialista i hi haurà qui haurà de ser molt versàtil.
De tots els projectes amb els que has treballat fins ara, perquè precisament l'any passat vas fer un projecte molt interessant, ara ens l'explicaràs, quin és el que t'ha generat més vertigen? Potser aquest?
Doncs aquest projecte en concret, hi havia tan poc temps per fer-lo que no vaig tenir temps a tenir gaire vertigen. Però sí, en el seu moment va ser important. Suposo que estàs referint al projecte que vaig fer amb el Lang Lang.
Uh-huh.
Sí. Això era gràcies a Igor Studio, que és un equip creatiu de Barcelona que està molt relacionat amb la música clàssica, perquè l'Igor Cortadellas, que és com una mica qui va crear aquesta companyia, era músic clàssic, i llavors va començar a fer fotos i vídeos per música clàssica, fins que va acabar sent fotògraf d'estrelles de la música clàssica. I ara fa com més de director creatiu de grans projectes, no? I li van encarregar a fer el centenari de Telefònica, i hi havia el Lang Lang, no? I llavors jo vaig estar allà fent unes quantes coses amb aquest projecte, i sí, òbviament em va crear vertigen. Però, per exemple, vaig començar fent aquest projecte amb ells a Barcelona, quan ho van portar a Madrid. Llavors encara es va complicar més, em van dir: Dani, ara aquesta peça que havies fet aquí a Barcelona l'has d'arranjar per orquestra simfònica, i a més vindrà la solista, la Maria Dueñas, que és una violinista absolutament top, és espectacular, la Sara Varas, que és balladora flamenc, uh-huh, no? Bailadora, i el Juan Diego Flores, també una estrella de tenor, no? I d'alguna manera hi havia tan poc temps per fer-ho que va ser com, val, de seguida em vaig posar a fer la feina, no? I no vaig tenir temps que em fes vertigen.
I de cop i volta et trobes tu allà al mig,
sí,
envoltat de grans artistes, no?
Sí.
De gent tan top com tu dius, i un projecte entre mans absolutament espectacular, i amb unes capacitats i amb uns recursos brutals, no?
Sí, la veritat. I d'alguna manera crec que vaig tenir sort de que m'arribés als meus 30, per dir alguna cosa, i que no m'arribés als 23, que malgrat crec que ja potser tenia les capacitats per fer-ho, perquè ja havia estudiat molt i tot això, però crec que l'experiència d'alguna manera aquests 7 anys d'anar fent projectes i anar fent errors, molts errors, i anar aprenent dels errors i tot això, crec que em va fer arribar a un punt que era com, vale, no hi ha temps, però bueno, tenim aquestes estrelles, se'ls ha de tractar a nivell de la partitura que
sí, havia sí, fet. Sí, correcte.
Se'ls ha de tractar així, no, en les seves partitures no hi pot haver cap mena d'error, això està cobert, ok. La part de l'orquestra, ja havia escrit per moltes orquestres i també, vale, ha estat tot molt pulcre, era una peça relativament curta, però vull dir que el fet d'haver tingut ja com molta experiència i arribar aquí amb uns 7 anys d'experiència professional va fer que pogués fer-ho com més més o menys tranquil.
Quan vas rebre la trucada com a candidat a ser Garrotxer de l'any, què vas pensar?
Per una banda no m'ho esperava gens, la veritat. Per l'altra, em va fer com una mica de cosa, perquè sóc algú que m'agrada passar una mica desapercebut. En general el meu rol professional passa com per estar com produint en un estudi, no sóc l'artista que es posa a cantar davant de 1.000 persones, no?
És a dir, no et poses davant de la càmera, diguem.
A vegades sí, però amb un rol molt secundari, però en general no em poso davant de la càmera, efectivament. I aleshores, per una banda, molta il·lusió d'aquest reconeixement, no? Per l'altra, un cert respecte de dir, ostres, no vull fer de protagonista, no? I sí, però bàsicament això. I després, quan ho vaig compartir amb la meva família, tothom em deia, en plan, Dani, oblida't d'aquestes tonteries de no voler destacar, en plan, estigues molt agraït, i així és com em sento, la veritat.
I ara és el teu moment, no? Amb què estàs treballant ara? Quins són els teus projectes més immediats?
Ara estic escrivint un quartet de saxos per un quartet que es diuen Keviart, que són un quartet de saxos que crec que just estàvem estudiant a la universitat bastant en paral·lel. Ells estudiaven a l'ESMUC, jo estudiava al Liceu. I ells s'han dedicat bàsicament la seva vida a fer un quartet de saxos, i toquen per arreu d'Europa i una mica tot el món, i m'han encarregat un quartet de saxos inspirat en Gershwin, i estic acabant aquesta peça. A més, estic a punt de començar a fer la nova temporada de la sèrie del Pot Petit de TV3, que em fa molta il·lusió, m'ho passo superbé. Què més tinc entre mans? La música de l'Encesa de Llums de Barcelona, del 2025, algun projecte amb orquestra, un parell de projectes amb orquestra, vull dir que...
O sigui que no t'avorreixes, vaja.
No m'avorreixo.
Dani López, moltíssima sort. Gràcies per acompanyar-nos, i enhorabona per la feina feta, per la trajectòria i per aquests projectes que serien, sens dubte, el desig de qualsevol que estigui en l'àmbit musical. Molta sort.
Moltes gràcies.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Anirem coneguent els candidats als Premis Garrotxer de l'any que s'entreguen aquest dijous al restaurant La Deu d'Olot, a mesura que anem avançant la setmana. Ara anem cap a Can de Bànol, perquè Can de Bànol i Gombrèn estan connectats des d'aquest diumenge a través d'una nova ruta. Es tracta d'Arrel Art, el projecte que comunica aquests dos punts i els fusiona amb l'art i la mitologia del Pirineu. En aquest tram de 9 quilòmetres, 12 escultures de l'artista Avalí Adam representen personatges com Hidra o el cavall de Troia.
Una dotzena d'escultures connecten Can de Bànol i Gombrèn. La nova ruta d'uns 9 quilòmetres aproximadament fusiona l'art i la mitologia del Pirineu. El projecte vol donar a conèixer el patrimoni cultural i natural de la zona i atraure visitants d'arreu del territori. Personatges com Hidra, un monstre rèptil amb múltiples caps, o el cavall de Troia estan representats a les escultures de l'artista Avalí Adam. El museu a l'aire lliure de l'escultor campdevanolenc va ser inaugurat aquest cap de setmana, i una norantena de persones no es van perdre el tret de sortida de la proposta.
Aquestes 12 escultures, doncs, ja hi ha el seu QR, doncs hem fet un fulleto que anem entregant a la gent, i també n'hi haurà poques botigues, doncs que hi ha tres poesies a davant, i a dins hi ha tot el que és el projecte, amb el plànol, i més a més les escultures ubicades a cada peça.
El projecte s'ha batejat amb el nom Relart, i és una combinació de les paraules art, arrel i relat. I totes les escultures que el conformen estan fetes a partir d'arrels de pi negre i vermell. Les primeres sensacions del retorn de les escultures a la natura és satisfactori i positiu.
Les sensacions d'aquesta gent no s'havien pensat mai, ni jo, perquè ha sent molt ràpid fer tota aquesta trajectòria, no m'ho havia pensat mai. Llavors, la gent han dit que, molts ho aniran fent. A més, amb una mica, d'explicació, com hi ha. Vull dir que, llavors, això, a partir de la setmana que ve, ja farem, rutes guiades.
Adam va realitzar fins a 33 escultures que va recopilar sota el nom de Mitologia i Natura. Fa uns anys les va portar a viatjar per tot el món. Ara l'artista de Can de Bànol les retorna fins a l'entorn del seu municipi.
Anem als esports, on l'hoquei Olot femení jugarà el play-off d'ascens a Nacional Catalana. Els olotins ho han certificat amb una victòria davant d'Alcaldes per 5-4.
Laia Castro, amb 3 gols, ha conduït a les olotines a optar el seu segon ascens consecutiu. El vencedor del play-off es decidirà en un partit únic a Salt el 15 de juny.
Roger Isern.
Si fa dues temporades enllà us explicàvem el retorn de l'hoquei patins femení a la Garrotxa, 20 anys després probablement no haguéssim pensat escriure mèrits esportius tan grans com el que està aconseguint l'hoquei Olot. Després de pujar de segona a primera el curs passat, l'equip entrenat per Adrià Piera jugarà al play-off d'ascens a Nacional Catalana, la categoria més alta de l'hoquei patins femení català. Una plaça que han certificat aquest diumenge amb una victòria treballada davant Alcaldes per 5-4. Els gols a les olotines han estat a càrrec de Sofi González, Clàudia Bassols i de Laia Castro, que ha sumat un nou duel marcant 3 gols. Tercer hat-trick consecutiu per Castro, que ha marcat 78 gols en 23 partits que ha disputat. L'entrenador del conjunt olotí és Adrià Piera.
Bueno, al final comencem de temporada no t'ho esperes, perquè bueno, és categoria nova, gent nova, però bueno, al final hem fet una bona temporada i al final t'hi acabes trobant. I evidentment que a falta de 2 o 3 jornades ho tens tan a prop que tens ganes de fer-lo. Però bueno, l'objectiu era mantenir-se a Primera Catalana.
A banda de la victòria i assegurar-se del play-off, les olotines també han vist com una de les seves jugadores penja els patins. Anna Jou, que ahir precisament va complir 50 anys, va jugar aquest diumenge el seu últim partit a casa amb la samarreta de l'hoquei Olot. Precisament ho ha fet en la pista que porta el nom del seu pare, Josep Jou.
Bueno, són moltes emocions, moltes sensacions i, bueno, supercontenta de l'equip, supercontenta de l'afició. Són molts anys, però bueno, és una decisió difícil que he pres, però és hora de deixar pas a la joventut i bé, és que només tinc paraules d'agraïment pel club i per tot el suport que he rebut sempre.
Amb els deures fets, l'hoquei Olot femení ja pensa en el partit a tot o res del 15 de juny que jugarà a Salt. Ara només li falta saber contra qui disputarà el partit, si contra el Vic o l'Arenys de Munt.
Sense tu jo no... I avui, doncs, com que ens ha quedat un programa molt musical, l'acabarem així, perquè hem sabut que torna Teràpia de Xoc, tal i com ho sentiu. El grup Garrotxí torna als escenaris de la Castanyada del Cabró Rock, que se celebrarà aquesta tardor a Montmeló. Durant el 2026 faran una gira solidària a benefici de la Fundació Albert Bosch i també de la Fundació del Barça. Aniol, què més en sabem?
Doncs sí, Teràpia de Xoc torna als escenaris i ho fa amb un concert el 2025 i una gira solidària el 2026. El divendres 31 d'octubre el grup Garrotxí torna als escenaris de la Castanyada del Cabró Rock a Montmeló, on compartirà cartell amb grups com Oques Grasses, Els Pets, The Tigers, Figa Flowers, La Fúmiga i Búhos, entre d'altres. Durant el 2026 faran una gira solidària, els recursos dels quals aniran destinats a la Fundació Albert Bosch per impulsar la recerca en càncer infantil de l'Hospital Vall d'Hebron i la Fundació Barça a través del programa Polseres Blaugrana, que té com a objectiu millorar el benestar emocional d'infants i adolescents que han de fer llargues estades a hospitals. Serà el 2026, quan farà 10 anys, que el grup va anunciar el seu comiat i 20 des que van començar. Així doncs, cançons com Sense tu i Compte amb mi, entre d'altres, tornaran a sonar als escenaris d'arreu. Sense tu jo
no puc. Doncs així acabem el programa d'avui amb aquesta bona notícia musical. Demà hi tornem a la mateixa hora. Bon dia a tothom. 5 minuts més.
Aquest estiu, gaudeix de la teva terrassa com mai amb la nova exposició de tendals a Germanes Verdaguer. Més de 150 metres quadrats dedicats a la protecció solar, amb models moderns i clàssics i instal·lació professional inclosa. Més de 150 metres quadrats dedicats a la protecció solar, amb models moderns i clàssics i instal·lació professional inclosa. Oferta especial. Els 20 primers clients tindran un 10% de descompte. Ens trobaràs a l'Avinguda Santa Coloma 25 d'Olot. Afanya't i millora el teu espai exterior amb estil i comoditat. I want to...
Natura, gastronomia, música, art i cultura. Arriba a la cinquena edició del Ball Viva. Gaudeix de l'actuació més internacional que el Ball Viva ha tingut, amb el pianista Tony Ann, dels grans èxits de Sopa de Cabra, de l'energia de Good Save the Queen, dels clàssics de Luz Casal, de l'humor de Bruno Oro i, per a tota la família, la millor diversió amb el pot petit i activitats infantils. Acompanyat de gastronomia d'estrella Michelin, cuina d'autor i food quilòmetre zero, amb els productors de la comarca. Del 9 al 13 de juliol, compra ja les teves entrades. A benefici de la Vall d'Hebron, per la investigació contra el càncer.
Ara passa una senyora i diu, carai, això sembla una escena d'agost. Dic, d'agost, senyora? D'agost? Som al juny, que hi ha expocació a la Bisbal d'Empordà, amb la fira de cotxes de quilòmetre zero i ocasió. D'agost, diu.
Expocació a la Bisbal d'Empordà, 13, 14 i 15 de juny.
Això ho vaig veure en una pel·lícula, però penses tu que me'n recordo com es diu?
Vine al campus de l'Olot. Encara no tens plans per aquest estiu? Vine a gaudir i aprendre al campus de la Fundació de la Unió Esportiva Olot. Del 25 de juny al 25 de juliol, als Camps del Morrot. Per a nenes i nens nascuts entre 2011 i 2019. Amb activitats tècniques, tàctiques, específic de porters, piscina, servei d'acollida i molt més. Consulta les tarifes, omple el formulari i apunta't directament a ueolot.com.